Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Lluís Rubiales té una zona de confort, que és la llotja. En aquelles zones dels estadis se sent poderós, fort i cretí, sigui per petonejar, per progressar o fins i tot per comissionar. Tot va començar amb aquella famosa conversa d'àudio que va publicar El Confidencial en WhatsApp amb Gerard Piqué, parlant sobre la comissió que Cosmos, l'empresa del futbolista català, havia de cobrar per haver estat el pont de negociació entre l'Aràbia Saudita i la Federació Espanyola de Futbol. Aquella conversa ho va iniciar tot, que posteriorment no té res a veure ni amb Gerard Piqué ni amb la seva empresa, però sí amb l'actuació de la Guàrdia Civil amb Lluís Rubiales. Aquella conversa era parlant de la Supercopa d'Espanya que es feia a l'Aràbia Saudita. En aquella conversa, al principi, el Real Madrid no ho veia clar i Lluís Rubiales parlava d'organitzar la competició no a l'Aràbia Saudí, sinó al Camp Nou. Però finalment les peces van anar encaixant. Escolteu.
A ver, Jerry, mira, yo lo voy a hablar también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón de liga, que es el campeón de copa, si es que, o que es finalista de copa. Yo creo que legitimidad tenemos. Yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí. Pero claro, pero sería hacerlo todo allí sabiendo que alquila. A lo mejor en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puedo alquilar por más y sacar 2 kilos, 2 kilos y medio. Entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça.
A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça, a los otros se les paga a 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues le sacamos, decimos que el Madrid si no no va y le sacamos un palo más o 2 palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni 3, o sea, es que es para pensárselo si es un tema de dinero, ¿eh?
Jerry, enhorabuena y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necessite.
Rubi, ahora que estamos esperando, yo esto rápido.
O sea, tot això és... tot això que estem sentint és legal, eh? Tot això és totalment legal. De fet, el nom de Gerard Piqué és molt llaminer, és fàcil posar el nom de Piqué en qualsevol festa, però la seva empresa va fer de comissionista, que això és absolutament legal, no està ni investigada i està al marge de tot aquest fangar. Però, a partir d'aquests àudios, sí que hi ha una denúncia a un jutjat de Majadahonda, el jutjat número 4 de Majadahonda. Hi ha una denúncia privada. Llavors comencen unes investigacions d'una jutgessa, unes actuacions de la UCO, de la Guàrdia Civil, unes detencions ahir, i ara la Casa Major, que és l'ordre de detenció de Lluís Rubiales, que es troba en aquests moments de viatge a la República Dominicana. La Federació Espanyola de Futbol ha estat sempre un centre de mobilització econòmica important. Des dels més veterans que estan escoltant recordaran, Pablo Pablito Pablete, Pablo Porta com a president de la Federació Espanyola, Ángel María Villar, fins i tot José Luis Roca, aquell president de la Federació Espanyola de Futbol a qui José María García va batejar com Pedrusquito, o... darrerament Lluís Rubiales. Tots els presidents han convertit la presidència federativa en la seva masia plena d'irregularitats. L'actual, ara hi ha un senyor que es diu Pedro Rocha, que va ser situat a dit per Lluís Rubiales. Pedro Rocha era el vicepresident econòmic, un dels sospitosos habituals. Atenció a aquest nom, Pedro Rocha, que es pot afegir a la llista de nominats per la Guàrdia Civil. Aquesta vergonya federativa històrica, que de retruc afecta la corona, perquè no oblidem que la Federació Espanyola de Futbol és reial, necessita urgentment que algú obri les finestres i marxi la pudor d'humitat, d'aigua acumulada i, sobretot, de maduixes podrides. Perquè ja no és un problema només d'una federació fastigosa. És que aquesta federació fastigosa és un greu problema per l'Estat. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
que va fer la Terra aquest dijous 21 de març del 2024.
Un dia de cel enterbolit pel pas de núvols prims i pols africana, ara al matí amb algunes boires i després a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. Ara mateix fa fresca, però al migdia serà càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'avari camió a la C33 sortint de Barcelona provoca molts problemes ara al voltant del nus de la Trinitat. A la B20, a l'accés des de Santa Coloma en sentit sud i amb 5 quilòmetres de cues des de la Vall d'Hebron en sentit nord, així com a la Ronda Litoral en tot el tram des del nus del Besòs i provocant cues també a la C31 a Sant Adrià. A banda, encara es talla tota la calçada en els dos sentits, a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort per un accident que provoca més de 7 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La Federació Espanyola de Futbol encadena un escàndol darrere un altre. Si a l'estiu va ser el petó no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, ara és un possible escàndol de corrupció i blanqueig de capitals durant el mandat del president inhabilitat de la Federació Espanyola. De fet, la policia detindrà Luis Rubiales quan posi un peu a l'estat espanyol. Ara no pot perquè està a la República Dominicana, però, segons l'Espanyol, Rubiales ja ha negat qualsevol irregularitat i fins i tot hauria dit aquest digital que respondrà a totes les preguntes que li faci la policia. Per tant, que no evitarà la justícia. Però anem a pams. Durant tot el dia d'ahir de dimecres, agents de la Guàrdia Civil van escorcollar la seu de la Federació Espanyola de Futbol i van detenir 5 persones. Alguns tenen càrrec actual a la Federació mentre buscaven suposats contractes irregulars els últims 5 anys. També van escorcollar 11 cases particulars, entre les quals el de Luis Rubiales a Granada. Però no se'l van poder endur perquè, com dèiem, l'expresident de la Federació Espanyola es troba a la República Dominicana des de fa ja un mes, segons diversos mitjans, i és per feina, res a veure amb aquesta investigació. Els 5 detinguts formen part del que seria el nucli més dur de Luis Rubiales. Un d'ells, atenció a aquest nom, Tomás González Cueto. Tomás González Cueto. És un dels homes de la màxima confiança de Rubiales. Va ser el seu assessor jurídic. A més, també hi ha detinguts els directors dels serveis jurídics i dels recursos humans de la Federació Espanyola, Pedro González i José Javier Jiménez. Entre els detinguts també hi ha, atenció a aquest nom és molt important en tota aquesta presumpta trama, que es diu Ángel González Segura. Abans parlàvem del director dels serveis jurídics, Pedro González. Aquest senyor que dèiem Ángel González Segura és el germà de Pedro González. És un dels arquitectes que va dur a terme les obres que van permetre adaptar l'estadi de la Cartuja de Sevilla per acollir finals de la Copa i partits de la selecció espanyola. I atenció, perquè aquest detall de la Cartuja d'aquest estadi no és menor. Ara hi anem. Els escorcolls d'ahir responen a una investigació que lidera el jutjat d'instrucció de Majadahonda, el jutjat número 4 de Majadahonda, a Madrid, i que afecta tot el mandat de Luis Rubiales, és a dir, entre el 2018 i el 2023. A les últimes hores s'ha especulat que la jutgessa buscava activament documents relacionats amb el trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, però no és ben bé així. Aquest és, efectivament, com dèiem el davantal, l'origen de tots els mals, però no la part principal. El tronc principal, on la magistrada busca irregularitats, són en els contractes d'obra de la Cartuja de Sevilla i també en alguns contractes amb la Xina. A més, segons el Confidencial, també investiga Rubiales i el seu nucli dur per operacions tèrboles amb criptomonedes i tripijocs també a l'última Eurocopa de Futbol. És per aquest motiu que la investigació no només es limita a les Rozas, seu de la Federació Espanyola, sinó també a les províncies de Madrid, de Granada, de Màlaga i de Sevilla, que és on ja l'estadi de la Cartuja. I ho dèiem al davantal, a les últimes hores també ha sortit el nom de Gerard Piqué. Val la pena aclarir, torno a repetir, que Gerard Piqué està fora de la investigació, ni l'exjugador del Barça ni la seva empresa ha rebut cap notificació per part de la justícia, ni cap visita. El que va fer va ser d'intermediari en l'esmentat trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. A tot això, la Federació Espanyola ha emès un comunicat assegurant que col·laborarà amb tot el que li demanin les autoritats i alhora s'ha vist obligada a aturar la convocatòria de les noves eleccions que s'havia de fer ahir. Quina casualitat, on es presentava Pedro Rocha. Qui és Pedro Rocha? Torno a repetir. Pedro Rocha és l'home de confiança col·locat a dit per Luis Rubiales. Recordem que Espanya, per cert, que tot això la FIFA s'ho mira amb una certa atenció. Recordem que Espanya, juntament amb el Marroc i amb Portugal, seran seu del Mundial del 2030. però l'assemblea de la FIFA encara ha de ratificar la candidatura i, segons el diari Marca, Gianni Infantino ja comença a tenir la mosca al nas amb el futbol espanyol, que encadena un terratrèmol darrere un altre. Avui la premsa demana d'una vegada per totes transparència a la Federació Espanyola. Especialment crítica i dura és la premsa esportiva a Madrid, Albert Pedrol.
El més crític de tots és Alfredo Relaño. El diari AS assegura que el que passa a la Federació Espanyola és una vergonya nacional i un problema d'estat, i diu que el president en funcions, Pedro Rocha, se li ha vist el llautó, que ja es temia la investigació i que per això volia convocar eleccions com més aviat millor. El Marca titula Reial Federació Vergonyosa de Futbol, i Manuel Julià a la contra escriu que alguna cosa fa olor de podrit a la federació. A banda, afegeix que ja fa anys que la institució actua amb total impunitat i es pregunta qui ha fet l'estat espanyol per mereixes això. El confidencial Quique Marín es pregunta per què la bomba a Rubiales ha esclatat en el moment oportú i s'endú a Rocha per davant, i considera que era qüestió de temps que les nombroses denúncies que havia rebut tinguessin conseqüències. I a Catalunya, Mundo Deportivo té en portada ordre de detenció a Rubiales, Jordi Gil al diari Esport defineix l'operació com un escàndol a la Federació Espanyola, i a l'esportiu Marta Escobosa assegura que Rubiales està en el punt de mira.
És escandalós. Però avui és molt interessant escoltar les ràdios de Madrid, però especialment una. Una. La COPE. I direu, per què? Doncs perquè Carlos Herrera ja ha dit reiteradament que es vol presentar a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Ha parlat Carlos Herrera, que seu editorial de les 8, d'aquest tema? La resposta és sí. Herrera diu que estem davant d'un escàndol vergonyós i demana la dimisión inmediata de todo el entorno de Luis Rubiales. Escoltau.
Hay que restablecer el daño reputacional al que ha sido sometida la federación. Es necesaria una junta de salvación. Y usted dirá, es que como usted es candidato a la Federación Española de Fútbol, nos está soltando aquí la filípica. No, no, la filípica es que, créanme, se la soltaría igual si no lo fuera. Porque la gravedad de los hechos es notoria, notable. Tanto luchar en el campo ganando prestigio, para eso hoy debe salir todo el que tenga que ver con Rubiales. Empezando por el señor Rocha. Te lo vuelvo a decir, ¿qué más hace falta?
Doncs Carlos Herrera té avui tota la raó, des de la primera síl·laba fins a l'última. I a ràdio, Federico Jiménez de los Santos, què ha fet? Doncs li ha fotut un aigua barreig, perquè li ha fotut pel mig el PSOE, Gerard Piqué, el Barça...
¿Qué es lo que está sucediendo con el fútbol? Lo mismo que en toda España, la corrupción socialista. Ayer no pillaron porque está, mira por dónde, en la República Dominicana, que es como la lavandería del PSOE. ¿Y quién huyó y no fue detenido ayer? Rubiales. Dice, el del Pico ayer mismo... No, el socio de Piqué. El socio de Jerry. Pero esta vez parecen que lo que le han pillado es por una corrupción monumental que explica por qué ha tapado la corrupción arbitral. Claro, es que el Barça tenía mucho que tapar. Ha estado comprando árbitros durante 17 años. Que se sepa, en realidad, más.
En 35 segons ja ha fotut el PSOE, Gerard Piqué, el Barça, Enríquez Negreira... Bueno, escoltem ara el comentari que signa el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
Ángel María Villar, aquell president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, que el futbol era fútbol, va ser durant 29 anys el president d'una de les institucions més casposes del món de l'esport. Va haver de plegar per un presumpte cas de compra de vots per sortir reelegit, i el va rellevar Luis Rubiales, un altre futbolista de carrera mediocre, força més jove, i que en teoria havia de renovar la institució. La història, però, és ben sabuda. Va durar 5 anys al càrrec per no saber controlar els seus atacs de testosterona. Recordeu, petó no consentit a Jennifer Hermoso, agafada de pebrotera i assemblea delirant. Però en 5 anys de mandat també va tenir temps de posar en escac les dues competicions que li tocava organitzar. I això té mèrit. D'una banda, la Copa del Rei, i de l'altra, la Supercopa, que ara estan sota investigació policial. Una per unes adjudicacions d'obres més que sospitoses, i l'altra per una sèrie de contractes multimilionaris signats amb l'Aràbia Saudita a través d'uns contractes com a mínim poc clars. ¿Y qué será el següent?
De verdad les digo a ustedes, es que yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero.
Ostres, això no ho crec. Però el que tinc clar... ben clar, és que Rubiales hauria entrat per la porta gran al Museu de Frases Antològiques del Pàmies.
Efectivament. Són les 8 i 14 minuts. Dani Alves podria sortir avui mateix de la presó si paga la fiança d'1 milió d'euros que va fixar ahir l'Audiència de Barcelona. La Vanguardia explica aquest matí que l'exfutbolista ha demanat els diners al pare d'un altre jugador, Neymar, un molt bon amic seu, tan bon punt aboni a la fiança. Alves queda en llibertat provisional en espera que l'Audiència de Barcelona resolgui els recursos contra la sentència que el condemna a 4 anys i mig de presó per violació. Les portes de la presó de Brians 2, on Dani Alves ha estat tancat els últims 15 mesos, un any i 3 mesos, i tenim fent guàrdia en Josep Ferrer. Josep, sabem alguna cosa?
Doncs de moment no, hi ha molta expectació mediàtica, pràcticament totes les televisions i ràdios estem aquí pendents de la sortida de Dani Alves, que es preveu que es faci d'aquí a unes hores quan hagi pagat la fiança. De fet, podrem veure imatges de Dani Alves sortint de la presó i en el recorregut d'uns 100 metres que ha de fer cap al pàrquing on se suposa que el vindran a buscar i allà serà on, des d'on sortirà cap al seu destí final un cop hagi sortit de la presó. Molta expectació, doncs, aquí davant de Brians 2 a l'espera de la sortida de Dani Alves.
Gràcies, Josep. Estarem pendents de la Brians, on hi ha la sortida d'Alves, que només depèn d'un factor en aquests moments, que pagui el milió d'euros que, com dèiem ahir, l'Audiència de Barcelona va fixar com a fiança per garantir que el futbolista no fugirà. El problema és que Dani Alves té tots els comptes embargats al Brasil per un merder familiar i, per tant, ara mateix no disposa d'un euro. Hauria pogut recórrer els gairebé 7 milions d'euros que li deu l'Agència Tributària després que fa tot just un mes l'Audiència Nacional li donés la raó en les dues causes que tenia obertes a Hisenda, però encara no ha cobrat aquells calés. Per això l'única opció que li quedava era demanar ajuda a la família o als amics, i per això ho ha demanat a Neymar i concretament a son pare. La fiança no és l'única mesura que l'Audiència de Barcelona li ha imposat a Dani Alves per assegurar-se que no fugirà. També li ha retirat els dos passaports, l'espanyol i el brasiler, i l'obligarà a presentar-se cada setmana als jutjats per tenir-lo controlat. Ara bé, malgrat les precaucions que ha pres el tribunal, un dels tres magistrats continua sense veure clar que Alves hagi de quedar en llibertat, perquè està convençut que es manté el risc que toqui el 2, Marc Poyato.
Dani Alves havia fet diversos intents, però sense èxit. Ara, un cop condemnat, ho ha aconseguit. Sortirà de la presó després de més d'un any tancat. Això sí, serà amb una sèrie de mesures cautelars. Ha de pagar 1 milió d'euros de fiança. Se li retiraran els dos passaports. Haurà de comparèixer cada setmana als jutjats i no es podrà acostar a menys d'un quilòmetre de la víctima ni comunicar-s'hi. I com ho justifica el tribunal? Doncs diu que hi ha poques opcions que el futbolista marxi.
El senyor Alves da Silva ha expresado su firme propósito de permanecer en todo momento a disposición del tribunal.
Ara bé, dels tres magistrats que formen el tribunal que l'ha jutjat, n'hi ha un que no hi està d'acord i ha formulat un vot particular. Diu que se li hauria d'haver prorrogat la presó provisional a Alves fins al màxim, que són 2 anys, perquè el risc de fugida s'ha reforçat.
Por desgracia, la práctica forense nos demuestra a menudo la facilidad con la que cualquier persona puede eludir los controles fronterizos para colocarse en situación de ignorado paradero.
Dani Alves estarà en llibertat fins que la sentència sigui ferma, el TSJ ha de resoldre els recursos que s'han presentat i després encara hi ha l'opció d'anar al Suprem. Per tant, li queden uns quants mesos sense trepitjar la presó.
Una decisió del tribunal ha de deixar Dani Alves en llibertat que comparteix la magistrada del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Barcelona. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, Francisca Verdejo creu que l'Audiència de Barcelona ha fet el que tocava per garantir que no fugi.
No nos fijemos solamente en la fianza. Se le van a retirar los dos pasaportes. Se le ha impuesto una obligación de comparecer ante el juzgado. El incumplimiento de cualquier medida va a implicar la revocación de esa libertad. Por tanto, él va a tener que comparecer. Él está sujeto a un control judicial.
En canvi, per l'altre cantó de les opinions, la resolució dels magistrats genera indignació i ràbia a l'entorn de la víctima de Dani Alves. L'advocada de la noia, que el futbolista va agredir sexualment a la discoteca Sutton de Barcelona, admet que en cap cas s'esperava que el tribunal el deixés en llibertat. Ahir, en una entrevista aquí al Món a RAC1, just després de conèixer la decisió, Esther García, l'advocada de la víctima, es queixava que surtin de la presó només aquells que ho poden pagar.
Molt sorpresa i molt indignada. Molt indignada perquè sembla que s'estigui fent una justícia per rics.
L'advocada de la víctima també va anunciar que pensa recórrer la decisió. Creu que el tribunal ha establert un precedent molt greu que envia un missatge també molt preocupant a la societat.
Estem parlant d'una persona que té un potencial econòmic altíssim i, com senyala el vot particular, no només ell, sinó el seu entorn, les seves amistats. Per mi és un escàndol que es deixi en llibertat a una persona que saben que pot aconseguir 1 milió d'euros en res.
De tot plegat, escoltem en el comentari que signa la periodista El Diario i col·laboradora del Món a RAC1, Sandra Vicente.
La llibertat a Dani Alves li ha costat 1 milió d'euros. No entraré a valorar si la quantia és molta o poca, si la sentència és adequada, ni el fet que surti en llibertat provisional a canvi de diners, perquè d'això se n'ha parlat molt, massa. N'han parlat advocats i juristes, però també gent que no en té ni idea ni de llei ni de feminisme. Jo vull parlar de la indignació que ha causat el cas, tant entre les que consideren que la pena és injusta, com entre els que diuen amb l'escuradents a la boca i el boli blau a la mà que si pobre Alves i que quina pena que una tia qualsevol li hagi destrossat la vida. Hem parlat molt d'Alves, però entre que va cometre la violació i va ser jutjat hi va haver més de 20.000 delictes sexuals a Espanya. Parla la indignació per una violació o el morbo de que el culpable sigui famós. No dic que haguem de cremar els carrers després de cada feminicidi, tot i que podria. Només demano que no siguem hipòcrites, que ens preocupem tant per les altres 19.999 noies que segurament no han obtingut la justícia que voldrien. I dit sigui de pas, ara que el tema està tan de moda, que aquells que avui es preocupen tant pels drets de Dani Alves, demà es preocupi també perquè es compleixin els drets humans de tots i cadascun dels presos catalans.
8 i 20. Avui Carles Puigdemont anunciarà si es presenta o no es presenta a les eleccions del 12 de maig al Parlament de Catalunya. Com us vam avançar aquí al Món a RAC1, serà avui a les 7 del vespre en una conferència que farà l'Ajuntament d'Elna, a la Catalunya del Nord. De fet, la triada del lloc està plena de simbolisme, no només per la importància d'Elna durant l'exili republicà, sinó també perquè allà s'hi van imprimir milions de paperetes i s'hi van amagar la majoria d'urnes de l'1 d'octubre. Aquest vespre, el president Puigdemont acompanyarà la plana major de Junts per Catalunya, que confia que la possible candidatura de Carles Puigdemont sigui un revulsiu per la campanya electoral. Informa Laia Colomer.
Sí, de fet, és l'anunci que tots a Junts per Catalunya esperen que Carles Puigdemont faci avui, que sigui el candidat. El 12 de maig ja ho va dir el secretari general Jordi Turull poca estona després d'anunciar-se les eleccions, i el mateix Puigdemont va dir que li faria il·lusió ser el debat d'investidura. El que hagi de ser, però, se sabrà aquest vespre a partir de les 7 en aquesta conferència a Elna. Tot i que ja va ser el cap de llista el 2017 i el 2021, el cert és que mai abans hi havia hagut opcions reals de tornada. Ara, però, el calendari de l'amnistia els juga a favor i a Junts volen fer servir aquesta carta. Estan convençuts que Puigdemont podria disputar la primera posició a Salvador Illa, que per ara encapçala totes les enquestes. El seu advocat Gonzalo Boye ja deia divendres passat al Món a RAC1 que cap jutge podria impedir que anés a la investidura si tenia opcions de tornar a ser president. Avui també es podria treure l'entrellat a una altra de les incògnites: què passa amb les eleccions europees i si Puigdemont finalment declina ser-ne el candidat.
A les últimes hores hi ha una gran incògnita que s'ha fet encara més intensa després de les maniobres del PP. Els terminis de la llei d'amnistia permetran a Puigdemont tornar a temps pel debat d'investidura? Doncs bé, segons llegim a l'Espanyol, el PP podria fer marxa enrere i deixar a mitges el moviment amb què pretenien endarrerir encara més l'aprovació d'aquesta llei. El PP es planteja ara demanar igualment al Congrés que retiri l'amnistia, però una vegada la majoria del Congrés no hi accedeixi, aturar-se allà i no portar-ho al Tribunal Constitucional, tal com van amenaçar de fer fa un parell de dies. El motiu és que no confien que la majoria progressista del Tribunal Constitucional els doni la raó i, a més, temen que els tregui força de cara a pròxims recursos. De quins terminis estem parlant? Doncs la llei és clara. El Senat té com a màxim 2 mesos per la tramitació de la llei i, si no ho fa en aquest període, s'aprovarà de dret. Fons del govern espanyol admeten, això sí, que es podria endarrerir uns dies. I això és veritat que també podria afectar les eleccions a Catalunya. Des de Madrid té més dades Jordi Armenteres.
Sí, tal com hi ha fixats els calendaris de plens ara mateix, el Senat hauria d'aprovar o rebutjar l'amnistia entre el 5 i el 7 de maig, només 5 dies abans de les eleccions. Si això es complís, l'amnistia torna al Congrés i el ple que l'aprovaria definitivament seria el 22 de maig. Fons de Moncloa expliquen això sí que probablement l'enginyeria política que desplega el PP al Senat ho pot endarrerir 1 o 2 setmanes més, en cap cas més temps. Fons d'Esquerra expliquen però que si el Senat no liquida l'amnistia en 2 mesos, s'entraria en un frau de llei evident i alguns partits no descarten demanar empara al Tribunal Constitucional, perquè ho poden fer. Però per arribar fins a totes aquelles dates hauran de passar moltes coses al Senat. Una de les més importants té data des d'ahir. És el dilluns 8 d'abril. Pere Aragonès estarà citat amb tots els presidents autonòmics a una sessió del Senat per abordar l'amnistia. La seva presència, o no, probablement no es concretarà fins al dia abans.
I ara bé, el Senat no és l'únic que està posant pals a les rodes a la llei, perquè el Consell General del Poder Judicial debatrà avui sobre aquesta amnistia. Si no hi ha sorpreses, com ja us hem anat explicant a les últimes hores, aprovarà un informe que és demolidor sobre la llei. L'òrgan de govern dels jutges, que té majoria conservadora, la definirà com a inconstitucional, sobretot per 2 preceptes. El primer perquè ataca la separació de poders i el segon perquè ataca el principi d'igualtat, que són 2 pilars bàsics de la Constitució. Això malgrat que la Comissió de Venècia va dictaminar fa uns dies exactament tot el contrari, que no s'atacava aquests preceptes. És més, és inèdit que la Judicatura d'Espanya es posicioni sobre una llei que, no oblidem, encara no està aprovada. Jordi Armenteres.
Sí, hi ha 2 informes per debatre al ple del CGPJ d'avui, el conservador i el progressista. De fet, el progressista avala la legalitat de l'amnistia, però quedarà tombat. Fonts jurídiques citades per Europa Press donen per fet que s'aprova l'informe crític, el que titlla l'amnistia d'inconstitucional i que, per tant, obrirà un altre front amb el TC perquè ningú dubta que el constitucional acabarà avalant l'amnistia. És la batalla total, un doble xoc institucional sense precedents, el del Senat contra el Congrés i des d'avui també el del CGPJ contra el TC i contra Europa. L'informe és molt crític, sosté que l'amnistia no es justifica per enlloc, que no n'hi ha doctrina a cap tribunal espanyol i que no té cabuda el dret vigent a l'Estat, que per tant això toca el moll de l'os de la Constitució. Aquest informe el va demanar el PP al Senat i s'inclourà en tota la maquinària del partit per tombar l'amnistia.
I mentrestant la justícia espanyola continua treballant en la causa contra el tsunami democràtic per la qual s'acusa de terrorisme, entre d'altres, Puigdemont o Rovira. Les últimes hores, l'Audiència Nacional ha donat llum verd a Manuel García Castellón perquè investigui també si el tsunami hauria intentat atemptar contra el rei d'Espanya. El magistrat creu que la plataforma volia atacar el monarca el juliol del 2020 aprofitant una visita del rei a Catalunya. Dos apunts més sobre les eleccions. Hi ha més partits que continuen definint la seva maquinària electoral. Els comuns, Jéssica Albiach, ja ha oficialitzat la seva candidatura per tornar a ser la cap de llista. I qui també es proposa per repetir com a candidat és Ignacio Garriga per Vox. Ell mateix ja ho ha traslladat en el comitè executiu del partit, com també a Santiago Abascal. Per cert que, segons una enquesta de GESOP, que publica avui el periòdico, el 60% dels catalans està a favor d'un referèndum d'independència i un 35% hi està en contra. És una xifra clarament majoritària, però que queda per sota el 75% que era favorable a l'autodeterminació en els moments més bèsties del procés. Prop del 40% dels contraris a la independència estan a favor de poder votar. Atenció, perquè aquesta dada és molt significativa. El 60% està a favor d'un referèndum d'independència i dels quals del prop del 40% dels contraris estan a favor de poder votar. O sigui, imagineu-vos. Quatre minuts i arribarem a 8:45 del matí. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, compareix d'aquí a poc més de mitja hora, a les 9 al Parlament, per donar explicacions sobre l'assassinat de la cuinera a la presó de Mas d'Enric al Catllà. I si ella es trasllada a la cambra, els funcionaris de presons han dit que també. Després de bloquejar els centres penitenciaris i de manifestar-se ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona, a aquesta hora han convocat una nova protesta al costat del Parlament, al parc de la Ciutadella. Volen tant, sí com no, la dimissió d'Ubasart o del secretari de Mesures Penals, Amant Calderó. I una setmana i un dia després de l'assassinat, els ànims encara estan molt encesos. Traiem el cap al Parlament de Catalunya. Última hora, Martí Esteban.
Prop d'un centenar de persones s'agrupen ara mateix davant del Parlament. Han anat arribant de mica en mica a partir de les 8. En un principi hi havia un ambient distès, els manifestants s'anaven saludant entre si en petits grups, però 5 minuts després de les 8 hi ha hagut una escridassada general quan la consellera Gemma Ubasart ha entrat al Parlament, crits d'assassina i xiulets cap a la consellera. De moment, per això, torna l'ambient distès aquí davant del Parlament, on 4 furgones policials i altres vehicles dels Mossos, a més de les tanques habituals, custodien l'edifici, com deia, del Parlament, i això, ara mateix un ambient distès esperant a la compareixença de la consellera.
Una de les reclamacions dels funcionaris és saber què va passar exactament perquè un pres assassinés la cuinera de Mas d'Enric. Dit d'una altra manera, què diu la investigació interna que va obrir el Departament de Justícia just després del crim? I avui la consellera té previst donar-ne els primers detalls, Benet Iñigo.
Per què un pres condemnat per assassinar una dona amb arma blanca treballava a la cuina de la presó? És cert que la víctima s'havia queixat de l'actitud del seu agressor, una informació que al departament, per cert, no li consta. Per què eren tots dos sols a la cuina? Una setmana després hi ha moltes preguntes sense resposta i són les que Justícia vol recollir en el seu informe sobre el cas, que és paral·lel i no pot trepitjar la investigació policial i judicial oberta sobre aquest crim. Avui, Ubasart té previst exposar com a mínim alguna de les primeres conclusions. És justament una de les reclamacions que els sindicats van fer ahir en la primera trobada cara a cara amb un membre del govern. Va ser amb la vicepresidenta Laura Vilagrà. Núria Nassarri d'UGT ho expressava així.
Fa 7 dies de la mort de la Núria. Temps suficient per depurar les responsabilitats.
A la trobada, els sindicats van insistir en la dimissió dels responsables de justícia i van negar que s'hagués negociat res. Per la portaveu del govern, Patricia Plaja, en canvi...
Des del govern feia 6 dies que perseguíem poder fer aquesta trobada, poder-nos assentar només és el principi. Agraïm moltíssim i creiem que és això, que és el primer pas per tot el camí que ens queda per recórrer i que l'hem de fer plegats.
A fora, però, els col·lectius de funcionaris i familiars de la víctima insistien que o pleguen o el conflicte continuarà.
Ahir també es va manifestar a la plaça Sant Jaume de Barcelona alguns familiars dels presos. La portaveu de Famílies de Presos de Catalunya, Gracia Amo, demana que el crim de Mas d'Enric i el conflicte laboral no esquitxi els interns.
Nosaltres compartim algunes reivindicacions. Jo aquí no dic res. Com si volen treballar menys hores, jubilar-se abans, cobrar més... Jo reivindico que on acaben els drets dels presos han de començar els funcionaris i que no es trepitzi els presos. Perquè jo, si al carrer hi ha una vaga, puc anar per un carrer o me'n puc anar per un altre. Però els presos no poden sortir de la cel·la per enlloc.
Els familiars dels presos també exigeixen responsabilitats per tots els funcionaris que hagin incomplert els deures i que hagin vulnerat tots els drets dels presos. I atenció a aquest cas que llegim avui a La Vanguardia i que demostra la lentitud que té la justícia, que és un tema que també s'hauria d'abordar amb molta rapidesa. Aquest sí que és urgentíssim. És el cas d'una jove de 28 anys que va morir en un accident de trànsit per culpa d'un conductor que anava begut i amb excés de velocitat a la C-62, a Olost, a Osona. Doncs bé, més de 2 anys després, la seva família encara està esperant data del judici. De fet, a dia d'avui, un dels motius que el dona el Departament d'Interior és que va trigar més d'un any a fer el càlcul de la velocitat dels dos vehicles perquè a la Catalunya Central només hi ha un pèrit que ho fa. Només hi ha un pèrit a la Catalunya Central que pugui peritar el càlcul de la velocitat en dos vehicles que tenen un accident. La mare, a través de La Vanguardia, denuncia que aquesta lentitud l'únic que fa és agreujar el dol de la família. I això lliga perfectament amb el que explicava ahir el Xavier Melero, l'advocat, el letrado Melero, aquí a la tertúlia del món a RAC1. L'advocat lamentava que els judicis es van endarrerint i els delictes es van acumulant sense que això faci que computin com a reincidència. Escolteu el que explicava ahir Melero.
Però la Mònica Hernández l'agafen i ha robat un meló.
Un meló. Vinga,
cap a dins.
Jutjat de guàrdia, aquí mateix et ve el fiscal. Si et conformes amb la pena, te la baixo un terç, tal i qual, pim-pam. I surts d'allà amb la teva sentència.
Sí.
Que és molt important això, perquè aquesta sentència és una xurrada, però pel proper ja és reincident.
Clar,
i pel segon, i pel tercer, i pel quart també. Bueno, doncs ara no. Ara vas amb el meló allà i, escolti, torni a l'octubre de 2025 que ja ens ho mirarem.
I al carrer.
I al carrer.
Amb el meló, sense meló. Sí. Sense meló.
Saps què vol dir això? Que tots els delictes que facis la setmana que ve, l'altre, no seràs reincident a cap.
A cap. Perquè no hi ha judicis rapidíssims, que és el que diu la llei, perquè no... És gravíssima. La justícia no rapidíssima, sinó lentíssima. 8:32 minuts a Madrid. El cas que esquitxa el xicot d'Isabel Díaz Ayuso s'ha convertit en un escàndol de primer ordre per la presidenta de la comunitat. El problema ja no són els negocis milionaris de la seva parella durant la pandèmia del coronavirus, ni tan sols els calés que hauria defraudat Hisenda, que a les últimes hores ara amb el primer, però majúscul mal de cap que té Isabel Díaz Ayuso, són les estracanades que ja coneixíem a les èpoques de portaveu del govern d'Espanya, en José María Aznar, del que ara és el cap de gabinet de Díaz Ayuso, que és l'incombustible Miguel Ángel Rodríguez, Mar. L'antic home de confiança d'Aznar s'havia convertit els últims anys en la mà dreta de Isabel Díaz Ayuso, però les seves andanades contra els mitjans de comunicació van en camí de convertir-lo en un autèntic llast per Díaz Ayuso. Ja sabem que Miguel Ángel Rodríguez havia amenaçat l'Esther Palomera, una periodista del Diario, el digital que ha destapat el cas del xicot de la presidenta madrilenya. Ara, però, ell mateix ha reconegut que també ha difós, Miguel Ángel Rodríguez, informació falsa per danyar la reputació del Diario. En concret, va assegurar en un grup de WhatsApp amb periodistes que hi havia dos periodistes del Diario que havien intentat entrar per força a casa de Díaz Ayuso tapats en caputxes. I no es va aturar aquí. Després també va afegir que dos periodistes més del diari El País estaven assetjant els veïns de la presidenta de la Comunitat de Madrid per extraure informació sobre ella. Diversos digitals es van fer ressò de les acusacions del cap de gabinet de Díaz Ayuso sense contrastar-les, malgrat que tant El País com El Diario les negaven taxativament. Tots dos mitjans expliquen que els seus periodistes, degudament acreditats, estaven preguntant a veïns de la zona per corroborar algunes de les informacions que hem conegut aquests últims dies, com ara que la parella de Díaz Ayuso va reformar el pis on viuen tots dos sense cap llicència d'obres. Al final, Miguel Ángel Rodríguez ha hagut de sortir a correcuita i admetre que les acusacions que havia difós eren falses, però ha intentat protegir la presidenta amb un argument sui generis. Diu que havia enviat aquestes mentides per WhatsApp a títol personal, no com a cap de gabinet de la Comunitat de Madrid. I amb això passa el que passa. Passa el que passa. Passa el que passa amb els WhatsApp que Gerard Piqué envia a Luis Rubiales, és a dir, els WhatsApps cauen a les seves pròpies trampes. Miguel Ángel Rodríguez, per exemple, amb el cas d'aquestes informacions amb periodistes de Madrid. Però són unes justificacions, les de Rodríguez, que no convencen els mitjans que han patit les difamacions de Rodríguez en car pròpia. El País, per exemple, avui publica un editorial duríssim que ja comença a la portada, un emplaçament poc habitual per a una columna d'opinió, encara que sigui la del diari. El títol ja ho diu tot, intolerable acoso de la Comunidad de Madrid a la premsa. El País creu que les mentides de Miguel Ángel Rodríguez són un deliri coordinat amb nivells de dretes, però creu que tot plegat respon a una fugida endavant. Fugida endavant d'Ayuso per intentar treure's de sobre l'escàndol que afecta la seva parella. El País avisa la presidenta de la Comunitat de Madrid que ha creuat una línia vermella perquè aquest episodi suposa una intimidació flagrant als periodistes que disgusten el govern madrileny. Un cas més de degradació política, diu el diari, que dinamita la convivència. Efectivament, ja ho deia el Bernat Adéu fa molts anys aquí al món RAC1, el processisme es queda, ara s'ha agafat el pont aeri, és a Madrid. O sigui, ara ja el diari El País parla d'això, de que el que està fent Díaz Ayuso i Miguel Ángel Rodríguez dinamita la convivència, que és una frase que sentia molt en les èpoques del procés. L'editorial del País també carrega contra els mitjans que s'han fet ressò de les boles, de les mentides que difós Miguel Ángel Rodríguez. El diari no el cita explícitament, però refereix bàsicament al periodista Federico Jiménez Los Santos. Abans el sentíem parlant del cas Rubial, del cas Luis Rubiales, però és que ahir el seu programa matinal de ràdio va fer una crida a fer servir la violència contra els periodistes que investiguen la parella de Díaz Ayuso. Federico Jiménez Los Santos convidava el xicot de la presidenta madrilenya, de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Alberto González Amador, a buscar un parell d'amics que l'ajudin a tonyinar periodistes. Escolteu-lo.
Hombre, Alberto es un bigardo bien plantado, además de familia militar, pues tendrá dos amigos y si no desocupa, y el primero que aparezca por allí metiéndose y tal, pues tiene un accidente que se rompe tres huesos. Esto lo entienden a la perfección. Porque lo que entienden los diputeros, que son violentos y delincuentes, es la violencia. Pero es que hemos llegado a ese punto.
Sí, sí. I a este, aquell i a este punto. Desocupa, eh? Reclamar els desocupa que vagin a trencar tres ossos. Davant de declaracions com aquestes, les associacions de premsa es posen les mans al cap i acusen el govern d'Isabel Díaz Ayuso d'atemptar contra la llibertat d'expressió i el dret a la informació difamant periodistes. Però què diu la Comunitat de Madrid, sempre tan predisposada a sucar a pan tot? Doncs res. Res de res, de res, de res. De fet, el portaveu del govern madrileny, Miguel Ángel García, feia funambulisme. Feia dansa amb xiruques per intentar esquivar el tema i es limitava a recordar obvietats.
Las personas que han estado en las mediaciones de la vivienda donde reside la presidenta son los que se han identificado, son los que se han puesto en contacto con vecinos, con comerciantes y se han identificado como periodistas y por tanto son ellos los que han identificado o los que se han identificado como tales. Por tanto, no tenemos más que decir sobre esa cuestión.
Això sí, també s'afanyava a deixar ben clar que ells respecten la premsa, esclar.
Insisto, nosotros no somos como otros, nosotros no somos un gobierno que pongamos los medios del Estado, en este caso de la comunidad autónoma, al servicio del propio partido político que nos sustenta en el gobierno, que es lo que sí que ha hecho, insisto, el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez.
Ara bé, tot i admetre que els suposats encaputxats eren en realitat periodistes perfectament acreditats, el govern de Madrid ha demanat al Ministeri de l'Interior que reforci la seguretat al voltant d'Isabel Díaz Ayuso, sobretot a la casa particular. És a dir, d'una banda diu que respecta la premsa, però de l'altra bona la idea que en realitat els mitjans no fan la seva feina, sinó que setgen la presidenta. Però el Ministeri de l'Interior ja els ha contestat que, en lloc de preocupar-se per la seguretat de Díaz Ayuso, el que hauria de fer és obligar el seu cap de gabinet a dimitir. Ho deia el ministre Grande Marlaska aquesta nit a Televisió Espanyola.
Señor Feijóo, le viene mejor tapar y no tener que pedirle a la señora Ayuso su dimisión. Y ya no voy a decir el cese inmediato del señor Miguel Ángel Rodríguez, que creo que reconociendo el haber difundido ayer esas noticias sobre los nombres y esas supuestas conductas que se ven absolutamente falsas de dos periodistas, pues me parece que sobra cualquier otro comentario.
El to del govern espanyol contra Díaz Ayuso cada vegada és més dur. Aquesta nit, en una entrevista a la cadena SER, el ministre de Transports, Òscar Puente, l'ha acusat de beneficiar-se dels delictes fiscals que hauria comès la seva parella. Òscar Puente recorda que Díaz Ayuso viu en un dels pisos que Alberto González Amador va comprar amb els calés que hauria defraudat a Hisenda. El ministre ho defensava així davant les preguntes d'Aymar Bretos a Hora 25.
Isabel Díaz Ayuso, igual que dije ayer en el Senado, es partícipe a título lucrativo de los delitos que ha cometido su pareja.
Eso es una acusación muy grave.
Ya, claro que es grave, sí, sí.
Me está acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid de haber cometido un delito.
No, estoy acusándola de participar lucrativamente de la comisión de un delito de su pareja.
A les últimes hores, la pressió perquè Ayuso assumeixi responsabilitats també s'ha deixat sentir al carrer. Unes 800 persones es van manifestar ahir al vespre davant la seu del PP a Madrid, al carrer Gènova, per exigir la dimissió de la presidenta de Madrid. I mentre el PP mira d'evitar el desgast pel cas que afecta la parella de Díez Ayuso, el PSOE intenta fer tres quarts del mateix amb el cas Coldo. Avui el Congrés aprovarà la comissió d'investigació per la presumpta trama de corrupció que esquitxa qui va ser la mà dreta de José Luis Ábalos amb la compra de mascaretes. I ho farà a proposta del PSOE, que vol demostrar transparència. Si per primer cop Esquerra i Junts assenyalen ara la relació que Salvador Illa podria tenir amb les irregularitats del cas com a exministre que era de Sanitat. Els partits independentistes parlen obertament de la responsabilitat que tenia en tot plegat i demanen que Illa doni explicacions. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la campanya electoral al Parlament entra al Congrés dels Diputats, en aquest cas per posar Salvador Illa al centre de la diana. Junts i Esquerra veuen lògic que l'exministre i ara candidat passi comptes i expliqui si va tenir alguna relació amb Coldo García i tot el seu entramat. Pilar Calvo i Francesc Marc Álvaro assenyalen Illa.
Tan greu és no saber-ho com haver-ho consentit. Hi va haver un desgavell que més enllà de l'urgència i l'estat d'emergència no és justificable. Sembla que no hi va haver suficient control des del Ministeri de Sanitat.
El senyor Pedro Sánchez ha dit, caiga quien caiga. Pensin també en aquells que ara són candidats a les eleccions i van ser ministres durant la pandèmia. Tothom haurà d'explicar moltes coses.
També des del Congrés, el ministre socialista Òscar Puente sortia en defensa d'Illa i acusava els independentistes de voler-ne treure rèdit electoral.
Ha tenido que sacar usted a pasear el nombre del señor Illa en este hemiciclo porque si no, no se quedaba a gusto, porque hay elecciones en Cataluña y eso evidentemente pesa en su ánimo.
Avui el Congrés aprovarà la comissió d'investigació pel cas Coldo i a partir de la setmana que ve es decidirà la llista de compareixents. També, efectivament, si Salvador Illa ha de passar a donar explicacions en plena campanya electoral a Catalunya.
El pas que van al País Valencià, PP i Vox prohibiran el llenguatge de signes. El PP i Vox governen la Generalitat i volen que el valencià deixi de ser una llengua obligatòria a l'escola. Tots dos partits ho han anunciat a les Corts, aprofitant el debat sobre una iniciativa legislativa popular de l'entitat Hablamos Español. L'organització vol que aprendre valencià no sigui en cap cas obligatori i que els alumnes o les famílies puguin escollir si volen o no volen fer aquestes classes. De moment, el govern del País Valencià ja ha dit que hi està d'acord, però perquè la iniciativa tiri endavant, abans cal que les Corts valencianes hi donin l'okay. Capítol més, perquè la nebulosa que envolta l'absència de Kate Middleton continua creixent a la Gran Bretanya.
L'enigma Kate.
Desaparició de Kate Middleton, que no participa en cap acte públic des del desembre i a qui van operar el mes de gener, continua sent la principal notícia, però indubtablement els mitjans britànics. Ahir us explicaven que ara hi ha sospites que algú havia accedit il·legalment a l'historial mèdic de la princesa de Gales quan estava ingressada a l'Hospital de Londres. Doncs bé, el diari The Mirror explica aquest matí que ja són 3 les persones investigades per haver intentat obtenir aquesta informació il·lícitament. Recordem que es tracta del mateix hospital en què el rei Carles III s'està tractant d'un càncer. Tot plegat mentre les xarxes continuen les teories que posen en dubte que Kate Middleton fos la dona que apareixia al vídeo que es va publicar fa uns dies quan sortia de comprar en una botiga agrícola de Windsor amb el seu marit. Doncs bé, el diari que va publicar aquestes imatges, el The Sun, ha parlat amb l'autor de la filmació i atenció perquè aquest home assegura que la dona del vídeo sí que és l'autèntica Kate perquè ell la va veure amb els seus propis ulls. Evidentment, també explica que s'ha fet d'or subestant, evidentment, aquell vídeo. I d'aquí 17 minuts seran les 9 i d'aquí uns instants continuem. El món a RAC1, aquí els apunts.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Cavalcar sobre el llom d'un drac. Volar fins al cim de l'Himàlaia. I dormir en una cabana del Far West. Viu només a PortAventura World. Made to remember. Hotel Més Entrades des de 65 euros per persona i nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
A Bankinter creem un nou compte que serà de gran interès per a la teva empresa. Tan bo que si no ho veus no t'ho creus. Entra a veure-ho amb els teus propis ulls a planempresesbankinter.com o truca al 981 38 58. Bankinter, el banc que veu els diners i els de la teva empresa com els veus tu.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, a la Roca Village tenim el millor pla per a tu. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius per a descobrir els nous clàssics amb descomptes addicionals de firmes com Asics, Longchamp o Tommy Hilfiger i totes les sorpreses que trobaràs a la Roca Village. Si no vens, mai no ho sabràs.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora al millor preu.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Si aquest dia del pare has rebut de regal un dècim de loteria, tenim una bona notícia. Ja queda menys per al sorteig. I si no te n'han regalat cap, també tenim una bona notícia. Encara ets a temps de regalar-te'n un tu mateix. Per això ets pare, no? Aquest dissabte 23 de març, sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Són 3 quarts i un minut de nou, continuem els apunts aquí al món a RAC1. A França no, a revés de Google, a Europa. El govern francès ha multat a la gegant tecnològica amb 250 milions d'euros per no negociar amb els editors de premsa. L'autoritat de la competència francesa prohibeix a Google fer servir notícies dels mitjans sense permís, bàsicament per enllaçar-les al seu cercador, i també li recorda que no pot usar aquestes notícies per entrenar els seus models d'intel·ligència artificial. De fet, la normativa estableix que Google hauria de pagar els mitjans si vol fer servir els seus continguts, i l'autoritat de la competència francesa denuncia que no ho ha complert. Google, que ja havia rebut multes milionàries per motius semblants a França, no pensa recórrer la sanció. Per cert, parlant de Google i d'intel·ligència artificial, atenció a això que llegim avui al Financial Times. Google i el Liverpool han desenvolupat una eina que fa servir aquesta tecnologia per millorar l'encert en els xuts de penal i en els llançaments de corna. Han introduït imatges i dades de milers i milers i milers i milers de llançaments fets durant els partits i els entrenaments, i el programari ha determinat quina és la millor manera de fer-los. La potència del xut, l'alçada i el costat en els penals, i també pels cornes, el nombre de jugadors que van arrebatar, la posició i la zona de l'àrea on ha d'anar la centrada. Els experts humans del Liverpool, que han revisat els resultats de la intel·ligència artificial, han conclòs que són impecables. Julian Assange podria estalviar-se la presó fins i tot si la justícia britànica l'acaba extraditant als Estats Units. El The Wall Street Journal avança aquest matí que el Departament de Justícia nord-americà ha obert la porta per primer cop a estudiar un possible acord amb el fundador de Wikileaks. El pacte implicaria que Julian Assange es declarés culpable d'un delicte de mal ús d'informació classificada molt menys greu que el delicte d'espionatge, el que fins ara li imputava la justícia nord-americana. Com que la pena seria molt inferior, Julian Assange podria quedar en llibertat encara que el condemnessin. Seria una manera de tancar la batalla legal que els Estats Units va obrir fa 14 anys contra el periodista i activista arran de la publicació del portal Wikileaks de milers d'arxius confidencials sobre els accessos de l'exèrcit i dels serveis d'intel·ligència dels Estats Units. Donald Trump està demanant diners als seus seguidors per fer front a la sentència que l'obliga a pagar 415 milions d'euros per un frau empresarial. Malgrat que l'expresident dels Estats Units ha presentat un recurs, ha de fer front igualment a una garantia de pagament del 100% sobre la multa abans de dissabte si no vol que li embarquin propietats. Per aquest motiu, l'equip de campanya de l'expresident dels Estats Units ha enviat un missatge al mòbil a 1 milió de partidaris de Donald Trump perquè facin donacions que vagin dels 18 euros als 3.000. Donald Trump podria declarar-se en fallida per evitar el pagament, però segons publica el The Washington Post, sembla que vol evitar aquest ridícul. cert, és possible que avui demà podeu tenir problemes si feu servir les aplicacions del banc i també podeu tenir dificultats si voleu comprar un bitllet de Renfe. El motiu és que els informàtics de l'empresa que desenvolupa les apps de, per exemple, el Sabadell, el CaixaBank, Renfe o Mango, entre moltes altres, fan vaga. L'empresa és la multinacional tecnològica DXZ Technology. Els sindicats reclamen un augment salarial i denuncien que els últims 3 anys han perdut un 17% del seu poder adquisitiu. A Catalunya són uns 2.000 treballadors. 8:49 minuts. Augmenta el nombre de víctimes per violència masclista. A Catalunya l'any passat hi va haver 25.000 denúncies, un 8% més que l'any anterior. A tot Espanya l'augment ha estat del 10%, segons les dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere. Catalunya és la comunitat on ha crescut més el nombre de menors víctimes de violència masclista. Només un any han augmentat de 34 a 60, un 80% més. Parlant de violència contra les dones, aquesta nit ha quedat en llibertat el regidor del PSC de Calafell, detingut ahir per violència masclista contra una exparella. Miguel Ángel Perín continua com a investigat i ara és ell qui també ha denunciat la dona per agressió. Tot plegat mentre les últimes hores hem sabut que prop d'un 3% d'adolescents admet que ha tingut sexe a canvi de diners o de regals durant l'últim any. Ho diu un estudi pioner de la Universitat de Barcelona. Fins ara, la majoria del que es feien sobre violència sexual a menors se centraven en víctimes que explicaven les seves vivències un cop eren adultes. Ara ho han demanat directament al jovent. N'han participat 4.000 entre 14 i 17 anys, Joel Penya.
Els resultats són alarmants. Un 18% dels enquestats han estat víctimes d'algun tipus de violència sexual l'últim any. El percentatge creix considerablement en el cas de les noies. Gairebé una de cada quatre han estat víctima els últims 12 mesos. La violència sexual més freqüent és l'electrònica, a través d'internet, que suposa un de cada 8 casos. Tot i això, preocupa especialment l'explotació sexual. La directora de l'estudi, Noemí Pareda, va dir que representa un 2,6% dels casos.
Estamos hablando de chicos y chicas que dicen intercambiar sexo por alcohol, drogas, regalos, recompensas. Esta cifra se sitúa de forma muy similar a otros países europeos, pero debe alertarnos y tenemos que implementar recursos para prevenir que esto ocurra.
D'altra banda, entre les víctimes de violència sexual comesa per adults que coneixen, la majoria apunta que l'autor ha estat el seu pare. El segon autor que més assenyalen les víctimes és algun altre familiar. L'estudi s'ha fet amb adolescents d'una setantena de centres diferents d'arreu de l'estat espanyol.
I per cert que la justícia ha denegat el dret a l'oblit a l'assassí d'una noia, els Sanfermines del 2008. És aquell cas de la Nagore, assassinada fa 16 anys i que fa una setmana vam poder parlar amb la seva mare aquí al Món RQ, fa 15 dies. L'home pretenia que Google eliminés diverses notícies relacionades amb el crim. Denuncia que apareix com un delinqüent sexual, tot i que va ser condemnat per homicidi. El Ministeri de Sanitat es compromet a rebaixar les guàrdies mèdiques a 17 hores. Ara són d'un dia sencer, de 24. Ho anuncia la ministra Mònica García, que també ha assegurat que la reducció no afectarà el sou dels treballadors i ha explicat que millorarà l'atenció als pacients.
Que se acabe con las guardias de 24 horas no significa que vaya a haber una disminución en las retribuciones de los profesionales. Lo que queremos es que los profesionales trabajen bien, que ningún paciente sea el paciente al que se le atiende en la hora 23 y, bueno, pues que se disminuya todo eso que la evidencia científica dice que son los errores médicos que se producen por el cansancio de los profesionales.
Y a todos los particulars que contractin a treballadores de la llar podrien estar obligats a avaluar els riscos laborals de casa seva. Llegim al País que es faria amb una compareixença en línia gratuïta que agilitzaria el diagnòstic. A més, les empleades tindrien el dret de formar-se a la prevenció de riscos. És el que preveu un reial decret que ha elaborat el Ministeri de Treball i que té la intenció de portar al Consell de Ministres. Tot i això no compta amb el suport del PSOE. I per cert que la Unió Europea vol que els estudiants en pràctiques cobrin el mateix que els treballadors de les empreses si fan funcions similars. L'objectiu és posar fi a les males praxis per part d'algunes companyies. Setmana després que entrés en vigor la regulació dels preus del lloguer, el govern català calcula que el 30% dels pisos que es lloguen a Catalunya hauran de baixar el preu al voltant d'un 6% de mitjana. Ara bé, la Generalitat creu també que no n'hi ha prou i demanarà al govern d'Espanya que retoqui la llei perquè la regulació encara afecti més habitatges. Eudald Martínez.
El motiu és que l'índex de referència aprovat per l'Estat és més elevat que el que es va crear amb la llei catalana l'any 2020. Ho és en un 80% dels 23.000 pisos d'arreu del país que ha analitzat un estudi del govern. És per això que l'executiu reclama poder aplicar una combinació dels dos índexs que obligui a molts més propietaris a reduir el preu dels lloguers. La consellera de Territori, Esther Capella, assegura que la llei els empara.
Enviarem el requeriment, que és el pas previ a interposar els procediments judicials pertinents perquè
perquè doncs, el Ministeri apliqui la llei tal qual es va ser aprovada a les Corts Generals.
El govern calcula que amb aquesta combinació d'índexs els pisos que haurien de reduir el preu passaria del 36% actual al 57% i que els preus haurien de baixar un 12%, gairebé el doble que amb el sistema estatal. El canvi a més es notaria especialment a Barcelona Ciutat, on 6 de cada 10 pisos haurien de rebaixar el seu preu actual.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Aviam, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aviam. Avui?
A veure, sí.
Cap de setmana? El cap de setmana apunta si la gran pregunta de si baixen les temperatures o no?
Sí.
Setmana Santa?
Vinga. Tot, eh?
Tot.
Comencem pel dia d'avui i de demà, que seran un parell de dies de temps tranquil, això sí, amb aquest cel entelat, enterbolit per núvols alts i també per pols africana, i amb algunes boires que s'han format avui, núvols baixos en punts de la costa de Barcelona i també sectors de la Catalunya central o del prelitoral. Avui demà pugen les temperatures, avui ho faran sobretot a l'interior, demà en punts de la costa i de l'extrem sud del país, màximes en general de 22 a 27 graus a l'interior i al voltant dels 20 a la costa, i al cap de setmana baixen aquestes temperatures. Dissabte entre 2 i 3 graus, per tant no es notarà gaire, però diumenge sí que baixaran més aquests termòmetres i passem d'aquestes temperatures que hem comentat a màximes que diumenge es mouran entre els 14 i els 18 graus, que estarien dins de la normalitat per aquesta època de l'any. A més, es mantindran en aquesta línia a principis de la setmana que ve. I de moment, dilluns sembla que plourà, dimarts al matí encara es mantindran aquests ruixats, després a la tarda deixarà de ploure, dimecres s'hi tornaria a posar amb algun xàfec que van afectar qualsevol punt del país. Dijous no, dia de cel mig ennuvolat, i després els altres dies ja queden molt lluny, però pinta que tindríem un temps més aviat insegur, amb tot de ruixats i fronts que anirien arribant des de l'Atlàntic, anirien travessant la península i arribarien aquí més desgastats. Però tot i això pinta que serà una Setmana Santa de temps insegur, que tampoc ens ajudarà a solucionar la sequera, però sí que hi haurà alguns xàfecs.
Déu-n'hi-do. A tot això, la denominació d'origen cava està cada cop més preocupada per la falta d'aigua i per això ha decidit posar en marxa un fons de reserva perquè es pugui garantir la producció de cava fins i tot quan falti raïm per culpa de la sequera. La iniciativa arriba després que la producció de cava hagi caigut gairebé un 40% per la falta d'aigua, el descens més gran que recorda el sector des de fa moltíssims anys. Montse Martí.
Un fons de garantia de vi base que permetrà assegurar un mínim de producció d'ampolles de cava. El president de la DO Cava, Xavier Pagès, recorda que el cava, pel fet de ser DO, ha de complir amb una sèrie de requisits i, per tant, no hi ha marge per produir més si els ceps no fan prou raïm per culpa de la sequera. Per això ha confirmat que ja estan treballant amb les bodegues per posar en marxa aquest fons de reserva.
L'any que tinguem una bona collita, perquè hi vindrà, aquest raïm de més que té bona qualitat, el que es pot fer és elaborar com a vi, però vi de qualitat, i mantindre la bodega com un dipòsit, i si després, l'any següent, quan sigui tenim mancança de vi, doncs l'aprofitem i el portem dins del sistema. Això és el que seria una provisió de garantia, és tindre un coixí.
Tot i la sequera i la baixada de producció, l'any passat la DO Cava va vendre més ampolles de cava que mai, en total 252 milions d'ampolles. Pagès diu que es va compensar la baixada de producció amb l'estoc que es tenia d'altres anys. El 32% del cava de la DO es ven a Catalunya. Pel que fa a les exportacions, Alemanya és on es ven més cava, i després als Estats Units i Bèlgica.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3 minuts i les 9, la Sagrada Família podria estar acabada d'aquí 10 anys. Aquest és l'últim càlcul de la Junta Constructora del Temple. El calendari implica enllestir l'any que ve les obres del carrer Provença de Barcelona i la Torre de Jesús, que farà 172 metres d'altura. I després se centraran a la façana de la Glòria, informa Laia Framis.
El 2023 han visitat el temple 4,7 milions de persones, un 22% més que l'any anterior. Tot això s'ha traduït en uns ingressos de més de 120 milions d'euros, dels quals la meitat s'han fet servir per sufragar la construcció. En aquest sentit, aquest any la Junta Constructora preveu tenir enllestida la capella de l'Assumpte i d'aquesta manera donar per acabada la façana nord que dona al carrer Provença. A més, també es coronarà la Torre de Jesús, però la inauguració es farà un any més tard, el 2026, per poder coincidir amb el centenari de la mort de Gaudí. A partir de llavors, tots els esforços es podran ja concentrar en la façana de la Glòria i el president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, manté la il·lusió de tenir-ho tot enllestit el 2034.
Aixecar la façana de la Glòria, la seva verticalitat, que és el que fins a dia d'avui tenim autorització municipal i arquitectònica, en 10 anys entenem que és més que suficient. Una il·lusió que en 10 anys està clara de la seva família.
La Junta també insisteix que vol negociar amb les administracions per poder fer la polèmica escalinata de la façana de la Glòria, que obligaria a desallotjar més de 3.000 veïns del carrer Mallorca.
També a Barcelona s'ha posat en marxa una prova pilot per intentar fer fora els coloms al barri de les Corts. La mesura consisteix a fer volar aus rapinyaires de manera intensiva durant un parell de setmanes, com falcons i àligues, perquè impedeixin que es formin nous assentaments de coloms. La prova pilot es fa en aquesta zona perquè últimament hi ha hagut un increment molt preocupant del nombre de coloms. A banda, també s'impedirà que actuïn els grans alimentadors, que són aquelles persones, o aquell tipus de persones, que donen més de 2 quilos de menjar als coloms cada dia. A Barcelona se n'han detectat uns 350 d'aquestes persones que alimenten les bèsties. Pràcticament les 9. Tenim molt bones notícies pels fans de les tresines, perquè avui arriba a les llibreries Vida Tresina, biografia autoritzada de les tresines.
Som les tresines, les més bones veïnes que poguessis a una escala a portar. Sempre dispostes a donar-te respostes.